Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. A les 11 de la nit, hora catalana, ha començat un alto al foc de 10 dies a Lima, promogut per Donald Trump, tot i que l'agència estatal de notícies del Líban acaba d'informar que artilleria israeliana continua bombardejant àrees del sud del país després que aquest alto al foc hagi entrat en vigor. Previsiblement, la treva facilita o ha de facilitar la via diplomàtica amb l'Iran, que ja ha mostrat la seva satisfacció per l'anunci de l'acord. El president dels Estats Units ho ha anunciat després de parlar amb el president del Líban, Josef Aoun, i amb Benjamin Netanyahu. El primer ministre israelià ha acceptat la treva malgrat la pressió dins del seu govern i el Parlament per continuar amb l'ofensiva contra Hezbollah.
He acceptat una pausa, o més aviat un alto el foc temporal de 10 dies, per intentar avançar en l'acord que van començar a discutir en la reunió d'ambaixadors a Washington.
Donald Trump assegura que s'ha avançat molt en les converses amb l'Iran, també gràcies a la mediació del Pakistan, i afirma que la segona ronda de negociacions es podria fer aquest mateix cap de setmana a Islamabad. El president dels Estats Units fins i tot es mostra obert a viatjar a la capital pakistanesa per signar un acord de pau amb Teheran si s'arriba a una entesa. Més notícies, Oriol Pujador.
El preu del combustible comença a posar en problemes les aerolínies europees. La companyia neerlandesa KLM, que pertany a Air France, ha anunciat que cancel·larà 160 vols del mes de maig per estalviar costos. L'advocat expert en dret aeronàutic, Dan Miró, ha recordat a Catalunya Ràdio que les companyies poden cancel·lar vols per l'augment del preu del querosè si avisen amb 15 dies d'antelació, i recomana als usuaris estar assegurats o comprar a través d'agències.
Una agència de viatges et donarà una protecció que muntar-te el teu viatge sol no te la donarà en una circumstància com la puntual que estic explicant. I assegurances. Comencem a pensar en les assegurances quan hi ha un cert risc.
L'ent de gestió dels aeroports, AENA, descarta que la Generalitat participi en la gestió de l'aeroport del Prat. L'endemà que Salvador Illa, el president de Catalunya, assegurés al Parlament que veu imminent un acord perquè el govern espanyol el govern català intervingui justament en la gestió, el president d'AENA i exportaveu del PSC al Parlament, Maurici Lucena, ha assegurat que la llei ho impedeix.
Legalmente, el Estado en AENA no podría imponer el rodillo de su 51% para aprobar decisiones que objetivamente perjudiquen el interés societario de la compañía y dañen a sus accionistas, como por ejemplo la transferencia de aeropuertos a terceros o la cesión de parcelas de gestión de los aeropuertos de AENA como resultado de acuerdos políticos.
Després de 4 mesos de negociacions, el Partit Popular i Vox han tancat un pacte per governar Extremadura i liderar la coalició que van formar el 2023. En el nou executiu, els de Abascal guanyen més pes i assumeixen la vicepresidència, i la popular Maria Guardiola repetirà com a cap de l'executiu. Previsiblement serà investida la setmana vinent.
Els 4 astronautes de la missió Artemis 2 han fet les primeres declaracions públiques aquest dijous després del seu viatge històric al voltant de la Lluna. En una compareixença des del Centre Espacial Johnson de la NASA a Houston, els tripulants han destacat la intensitat del moment en què van veure la cara oculta de la Lluna. L'astronauta canadenc Jeremy Hansen es queda amb aquesta sensació. We're all kind of struck
by these things that make us feel... Ens impacten aquestes coses que ens fan sentir petits. I la sensació que jo tenia era de fragilitat i de sentir-me petit, infinitament petit. Però a la vegada amb un sentiment poderós com a éssers humans, com a grup. Petit i fràgil, però tot i així poderosos junts. Powerful together.
Bona persona! Som els Amics de les Arts!
Els Amics de les Arts han celebrat 20 anys del dels escenaris al Palau de la Música dins del Festival Guitar Berceena. Davant d'un públic entregadíssim han repassat les cançons més aclamades de la seva discografia. Barcelona, Marc Ruiz.
Els Amics de les Arts han confessat que amb el concert de celebració que van fer al poble espanyol no n'hi va haver prou, i la fam de cançons del públic així ho certifica. Ja des del primer instant cantaven totes i cadascuna de les lletres, perquè bona part del seu èxit ve d'aquí. Les lletres dels Amics de les Arts connecten amb el seu públic, parlen del seu dia a dia, dels dubtes, dels xàfecs de la vida, però també de les petites coses que fan que valgui la pena. Amb un punt d'humor, d'enriure-se'n d'un mateix, mentre diuen una gran veritat. I és que aquesta nit només hi ha hagut èxits a l'escenari del Palau de la Música. El seu gran hit, Les coses, La nit sembla que serà nostra, sostre o citant Mercè Rodoré de referma en una arrencada potent. Llencen el braç cap al públic per passar-los al protagonisme i des de les butaques responen que tornar sempre és la millor part de l'aventura. I un final de festa em semblava que fossis tu. Una nit de melodies amables, intensitat emocional i molt bon rotllo.
I els esports, dia decisiu aquest divendres a l'Eurolliga de bàsquet per a dos equips catalans amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Unigirona-Fenerbahçe, semifinal de l'Eurolliga femenina, i Barça-Bayern a la masculina.
Mentrestant, en futbol, el Barça ha presentat una nova queixa formal a la UEFA per l'arbitratge rebut als quarts de final de la Lliga de Campions en el partit contra l'Atlètic de Madrid.
I la fase de grups de la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins s'ha tancat amb els següents marcadors dels conjunts catalans. Porto 5, Igualada 3, Barça 4, Reus 2. Així han quedat els emparellaments dels quarts de final. Barça Sporting de Portugal, Benfica Reus, Porto Liceu i Barcelos Trissino.
Fins aquí les notícies.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Després de la tempesta...
Kelly Azaia, excantant de Coers, es confessa i revela els secrets del seu debut en solitari.
Nigèria m'ha donat arrels i Catalunya veu. Si tu em diguessis quin és el meu somni...
Quin és el teu somni, Kelly?
El meu somni és ser un dels artistes més importants a Catalunya.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Els plataners de la Gran Via de Barcelona han cobert el meu cap i el meu cos aquest migdia mentre em tapava la boca, els ulls i el cap amb un mocador de coll perquè m'he vist a venir els esternuts, la pica als ulls i l'ofec a la gola. He pensat que era un bon dia per convidar un metge al·lergòleg perquè ens fes una classe magistral d'al·lèrgies. Sort que després ha vingut de seguida l'autobús i he pujat d'una revolada mentre em treia la disfressa que portava i la gent em mirava amb cara de d'on surt aquesta dona tan tapada. Després de respirar profundament sense pol·len al meu abast, la mirada se n'ha anat a un matrimoni gran, asseguts, que vestien de primavera. Ell amb jersei verd, brillant, collaret de flors i arracades grans, i ell jersei blau marí finet i una camisa sota sense cap jaqueta, aprofitant el dia primaveral que ha fet. Tots dos anaven menjant a ritme constant un gelat de vainilla que tenien entre les mans. Tots dos asseguts a l'autobús. Amb una cullerada, ara una altra cullerada, la saborien amb delicadesa, assedegats de dolçor. Eren llaminers, segur, se'ls notava la cara. Cada cullerada la miraven, l'introduïen suaument dins la boca i després desfeien el gelat de vainilla lentament fins a estar preparats per un altre esclat de primavera. He fet la tafanera, confirmant que els dos gelats de terrina eren de vainilla, tots dos iguals, han triat el mateix gust i l'han gaudit fins al final. Després, un tovalló per netejar-se els llavis i la dona ha recollit les dues terrines buides i amb cara trista les ha posat dins d'una bossa de plàstic que segurament deu haver llançat en baixar de l'autobús. Jo ho he fet abans, disposada a lluitar contra el pol·len de la Diagonal en aquesta ocasió i veient com a molt llunyana la idea o la possibilitat avui de poder-me menjar un gelat de vainilla o millor, de nata o d'estratxatela, que són els que m'agraden més. Sort que quan he entrat a Catalunya Ràdio no he trobat una llaminadura, però sí un regal en forma de test de sajolida, una petita planta que demà trasplantaré en un test més gran, i em llegiré una i una altra vegada el poema amb què l'ha acompanyada, jo diria, que la Maria Rosa. Moltes gràcies. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Les 12 i 10 minuts, comencem aquí una nova edició, l'última de la setmana de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, que arrenca per acabar la setmana també en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, bon cap de setmana, i comprovo que els oients no tenen tan de bona consideració, que no fan regals molt bonics.
Molt bonics, tu, molt bonics.
Demà ja s'ha distret posant un test més gras,
sí, eh? Sí, a veure com em queda, a veure si em viu.
Jo tinc moltes plantes i tinc una terrassa, i no sé què és una planta que fa flor, que és com...
No, la sajolida és una planta per fer servir per cuinar, o sigui, que és petiteta i verda i petiteta, vull dir que... Ja veurem com evoluciona.
Pot estar a la llum del dia?
Sí, és clar.
Va, a la llum del dia. La Maria Rosa és una bona oienta.
Jo crec que ha sigut ella, crec que ha sigut ella. Va en poema inclòs. Segur.
Doncs molt bé, Marta, que passis una setmana i te digui les preguntes.
Vinga, digues.
Les darreres preguntes que faig aquesta setmaneta, que el dimensi ara encara he d'anar a Omina.
Digues.
A veure, quan algú t'entra per la vista, jo pregunto si... No, quan algú ens entra per la vista, vull dir una persona, un lloc, un menjar, pregunto jo, així com pregunto per un entès amb aquesta, això que et pregunto, si som més feliços, quan algú ens entra així, ens és agradat per la vista. I no ho respongui jo perquè em diràs que...
No responguis tu, pregunta i ja està. Pregunta i prou.
D'acord.
Molt bé, segona.
La següent, Marta... què vol dir quedar-se a peu plantat? Quedar-se a peu plantat.
A peu plantat, molt bé. I la tercera? Sí.
I no la respon jo, encara que la sàpiga. Però jo vull dir, jo llenço preguntes que encara que la sàpiga, vull que algú no hi ha mal ni una altra opinió.
Sí, i tant, sí.
Entenc, això és la mecànica del programa. I la darrera última, un bon sinònim per la paraula hipocondria.
Per hipocondríac.
Hipocondríac, que és un hipocondríac, tothom sap el que és, tampoc ho respondria...
Un sinònim, que serveixi per dir el mateix.
Sí, vull dir... La hipocondria és una cosa que a vegades fan els metges del quimpacebos, per de sobre, o que no t'ha volgut atendre.
Molt bé, perfecte. Doncs apuntades queden. Moltes gràcies.
És allò que ens passa a algú i ens passa a tots.
A vegades.
A mi passa és que m'ho passa molt bé, aquest programa. Bona nit.
Bona nit, bon cap de setmana. Adeu. La Irene, des del barri de Sants de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i tothom que ens escolta, i vostès d'aquí de l'emissora. Mili, jo truco perquè sàpiguen una anècdota, diguéssim, que em va passar.
Ai, a veure.
Que em va fer molta il·lusió.
Digues.
Miri, jo... La reina Sofia, miri, m'agrada molt aquesta senyora. I sempre veia que anava acompanyada de la seva germana i això, no? Perquè estava molt sola i s'apoyava molt amb la seva germana. I quan va morir em va fer tristesa perquè vaig pensar que aquesta senyora ara es trobarà molt sola. I jo que sí, que truco... Perquè abans, si trucaves a informació telefònica, et donaven el número. Ara això ja no existeix.
No.
I bueno, i me'l vaig guardar. I
que
quan
va
passar això...
Es va guardar
això?
El número de qui?
Del Palau de la Zarzuela.
Perdó? Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, molt bé.
Ja fa uns quants anys,
Ja.
Que el tinc.
I no em dirà que hi ha trucat?
Hi vaig trucar. Quan va morir la princesa Irene de Grècia... vaig trucar per donar el pèsam que li donguessin a la reina Sofia. I contesten com si fos una centraleta. I diu, ara, diu, li posaré amb la seva secretària. I em va dir què volia, li vaig dir que era per doncs, donar el meu condol, que em sabia molt de greu, perquè la veia, doncs, els últims anys, doncs, estava una mica tristona per coses de la família, sobretot, i que pensava jo que es trobaria una mica sola, que la trobaria a faltar. I em va preguntar l'adreça i tot això. I bueno, gràcies, gràcies. I llavors, el dia 26 de febrer, vaig rebre un telegrama. Va, sempre a la cartera, és una noia, i quasi sempre truca aquí a casa, sí, perquè sempre hi soc. I diu, escolti, diu, és que hauria de baixar perquè tinc un telegrama. I em va estranyar, perquè jo no tinc família. No. El que tinc, pues, és allà al poble, però és molt gran i no telegrames.
Clar, no li envien telegrames, no, Irene?
No,
clar.
No. I em vaig espantar més aviat una mica. I, bueno, vaig baixar i em diu, sí, sí, és un telegrama per vostè. Dic, per mi, un telegrama, que raro. Sí, sí, deia el meu nom. I diu, oh, diu, però no s'hi ha fixat de bon bé. No. Diu, ve del Peral de la Sassuela. Dic, ai, mare de Déu, ja ven a la Guàrdia Civil aquí.
Vaig espantar. Ai, que m'agafaran, no?
Sí, sí. Dic, ara què em passa? Jo que sí, diu, bueno, ja m'ho explicarà. I corrents me'n vaig cap dalt a llegir, no?
Sí.
I goti, era... Ara li vaig a llegir. Sí, em va fer una il·lusió. Miri, el jefe de protocolo de la casa de su majestad el rey. Su majestad el rey ha recibido sus palabras de ánimo y apoyo con motivo del fallecimiento de su alteza real, la princesa Irene de Grecia, y me encarga que en su nombre le traslade su agradecimiento más sincero. Reciba un cordial saludo, Bernardo de Lizaur Cuesta.
Mira,
em va fer una il·lusió. Oh, dic, la família no em diuen ni as ni bèstia.
I m'ha de contestar la reina, no?
Pues sí, miri.
Poc que s'ho esperava, això, mare de Déu.
No m'ho esperava pas. Devien dir, miri, els telegrames que... els telegrames, els condols, pues, m'ho passen a mi. I miri, i va fer enviar aquest telegrama, que potser ho va enviar a totes les persones. No ho sé, però em va fer una il·lusió que el guardo a relíquia, això.
Irene, se'l pot emmarcar i tot, aquest telegrama, eh? No,
sí,
no
sí.
Tothom té un telegrama de la reina, eh? A veure.
Pues no. Ah. No. No,
perquè
no.
Jo no sé si molta gent li va enviar, la va voler trucar per donar-li el condol, vull dir que igual ho han tingut en compte i per això l'han enviat.
Pues sí.
Doncs mira,
pues
se l'emmarca sí. I un record més que té a la vista.
Pues sí. I em va fer una il·lusió i ho volia dir, un dia ho volia dir, però entre que vaig fer un viatge a l'Inserso, que vaig anar a conèixer les terres del meu pare, que era d'Almeria, i tot, doncs, ha anat passant, no? I la Setmana Santa i tot això.
I dic, avui ho explico.
Pues sí.
Doncs
pues sí.
Jo contenta d'haver-ho escoltat i crec que segur que molts oients els he fet molta gràcia perquè es diu, a
pues
veure,
sí.
Fa il·lusió en aquest cas vostè, però a nosaltres ens fa gràcia, no?
Sí,
cada cop i
sí.
Volta que perquè... aparegui un telegrama de la reina.
Pues sí,
molt
pues
bé.
Sí, sí, sí.
Doncs Irene, moltíssimes gràcies per compartir-ho.
Volta a vostè. Bona nit i a tothom bona nit, eh?
Bona nit,
Irene.
I un
programa molt interessant.
Moltes gràcies, que descansi, bona nit.
Adiós, bona nit, gràcies.
La Carmeta ens truca des del barri de Sants de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i bona nit a tothom. Escolta, sisplau, jo volia preguntar de TV3, els presentadors i locutors que porten aquesta roba i cada dia es canvien, com ho fan? Qui els diu que tenen un assessor? O poden triar ells la roba? I què en fan de tanta roba?
Tot això, eh? Totes aquestes
perquè
preguntes.
Perquè és el que deia la Montserrat,
sí.
Tanta roba i tan poc sabó.
I tan poc sabó.
A veure què tal. A veure què és tot aquest trama de la roba aquesta i què en fan.
I què en fan, sí.
Què tal?
Segur que de la
bona nit, eh?
Molt bé, Carmeta, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau,
bona nit. Va, que segur que els de la vestiteca de TV3 ho poden explicar perfectament, aquesta pregunta que ens feia la Carmeta. A veure, també hem rebut alguns missatges de WhatsApp, al 667-220-148. Per exemple, ahir vam parlar molt del gingebre, del julivert. Doncs mireu, la Mercè, des del carrer Indústria, ens ha deixat aquesta resposta.
He trobat això del gingebre, nena, i ara, com que avui anar a dormir que tinc son, no t'ho poso, però ja t'ho pots veure, que la pell és molt bona, també. També té propietats diurètiques, és desagradable al paladar, però, bueno, ben rentat es pot posar en pela i tot, eh? Treu si hi ha algun grumoll, alguna cosa, això ho diu el Guignano, també. I si el vols pelar amb una cullereta, es pela molt bé. Però, si no, ho pots guardar a la nevera, t'ho poses amb la pela perquè té propietats, naturalment, i no fa cap mal, l'únic que és una mica desagradable, però és fantàstic per la salut. I si no, el pots congelar, i aleshores ho ratlles amb pell i tot, i ja està, i fora problemes de tindre el cap a la. Ja està, carinyo. Una abraçada molt forta i enhorabona, perquè clar que tens més ullets, i ho fas divinament tu i tot el teu equip. I tots estem encantats de sentir-te, i el que has aportat nou, la teva aportació primera, quan tu fas tota l'editorial de lo que t'ha passat i tot, bueno, tot fantàstic, eh? Una abraçada molt forta i et desitjo que aquest programa duri molts i molts anys. Jo, com que tinc son, doncs ho escolto al podcast i ja està, com que l'envieu i ja està, i és com si estigués, eh? Una abraçada molt forta. I volia contestar una altra cosa també que ha dit aquest senyor, que ara no recordo. A veure, que, espera't, no sé què més ha explicat. Ara, aviam, si me'n recordo, ho contesto. Bona nit. Ah, carinyo, ara ja me'n recordo, que ara ho estan dient, però no, jo faig una altra cosa, és el tema del julivert. Jo pel julivert no n'hi ha cap problema, també havia fet coses d'aquestes, però el que millor em va, si ho voleu provar, jo estic encantada amb això. Jo l'agafo quan el compro un manat, no? I aleshores el poso en una bosseta de plàstic d'aquestes de congelar, i el poso al congelador ben tancadet. A l'hora d'utilitzar-lo, bueno, doncs el trec, poso el colador allà a la pica i aleshores tallo amb unes estisores la quantitat de julivert que necessito. La resta torno a tancar la bossa i cap a la nevera. Llavors aquest el rento ben net i aleshores el tallo ben talladet amb les tisores, com que ja tinc l'escorridera, el tallo allà, l'escorro i el poso on te'l vulgui posar. I està fresquíssim i aquí pot durar mesos i mesos i no tens cap problema.
Molt bé, Mercè, escolta, m'has fet riure i tot, això de que no te'n recordaves d'una cosa i calla, que ara t'has sentit. Això que t'havies d'anar a dormir perquè deies que tenies son? O sigui, que Déu-n'hi-do. Moltes gràcies per la resposta i per les teves paraules. Parlant del julivert, una altra Mercè, en aquest cas, del Matret.
Si voleu tindre julivert sempre, que no us falti, i el rento ben rentat, el deixo en un pot, en un vas de vidre o un plàtic, que sigui, que s'aixugui. I després lo tallo com si l'havés de tallar per fer el sagrí, no? I ho poso en un potet de plàstic o en allò del mató. Aprofito el gotet del mató, trinxadet al congelador. I no falte mai julivert. Sempre tindreu julivert.
Doncs vinga, és que coses tan fàcils que ens expliquen els gens, que ens poden millorar i fer la vida més fàcil, és que no ho entenc com aquest programa no l'he fet abans. És que no ho entenc. Va, que són les 12 i pràcticament 23 minuts. La dita diu que mai plou a gust de tothom. Aquest hivern hem tingut aigua a dojo, que ha servit per omplir els embassaments i per allunyar el fantasma de la sequera. Això és positiu, molt positiu. Ara bé, tantes pluges han provocat una pol·linització superior al normal per sobre de la mitjana històrica dels últims 30 anys. Què provoca això? Doncs que les al·lèrgies es disparin. Els experts coincideixen a dir que pot ser una de les pitjors temporades dels últims anys i això, evidentment, no és bo. Gens bo. Davant d'una primavera que s'intueix molt complicada, fa unes setmanes, un oient del programa, en Joan, des de Lleida, ens demanava si podíem parlar amb algun expert que ens donés consells per minimitzar, per apaivagar els efectes de les al·lèrgies. Per això, aquesta nit ens acompanya el metge al·lergòleg de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, Gaspar Dalmau, que també és president de la Societat Catalana d'Al·lergologia i Immunologia Clínica. Doctor Gaspar Dalmau, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
I benvingut a la nit dels ignorants.
Gràcies per convidar-me,
A tu per ser amb nosaltres, perquè és així, realment? És una primavera tan dolenta com ens han dit, ens han pintat, diguéssim?
Sí, Marta, és així. Realment, però ja no la primavera que ha començat fa poques setmanes, sinó ja portem després de festes, no? Des del mes de gener-febrer, que el que és el nivell de pol·len de plantes, però sobretot dels arbres, no?, ha sigut dels més alts dels últims 30 anys que tenim dades. I realment això és degut a la tardor tan plujosa i l'hivern tan plujós i també l'hivern tan fred que hem tingut. Realment és una passada els nivells que estem tenint, sí, sí, i afecta moltíssim en les persones que tenen al·lèrgies. Mm, aquests nivells, a més, Marta, fa que hi hagi nous al·lèrgics, que això és tremendo.
Ah, és a dir, gent que no ho havia sigut i ara de cop i volta s'hi torna?
Això mateix. Un dels factors que fa que una persona es torni al·lèrgica és que hi hagi molta quantitat de pol·len. És a dir, una persona està... és susceptible, no?, o està predisposada, si m'agrada més predisposada, no?, genèticament, amb l'entorn que viu, no?, on treballa, el que menja, el que respira, no?, llavors, doncs, està predisposada genèticament a poder desenvolupar malalties al·lèrgiques respiratòries, en aquest cas, no? Doncs, els anys que hi ha més quantitat de pol·len ambiental desperta l'al·lèrgia en aquelles persones que estan predisposades.
O sigui, que bé, no? O sigui, clar, és a dir, bueno, que no podem dir jo no sóc al·lèrgic a cap problema, perquè igual demà passat m'hi torno, no? Podria passar.
Sí, és així mateix, Marta. Mm.
Clar, aleshores, què passa quan... O sigui, quins són els símptomes d'entrada més, ja no dic més complicats, però sí els primers símptomes que ens poden indicar que estem començant a fer una al·lèrgia?
Sí. Bé, són variats. Depèn, sí, m'agrada, quan explico aquest tema, no?, de com manifesten les malalties al·lèrgiques respiratòries, jo sempre poso el... Doncs anem de dalt a baix, no? Llavors, el pol·len està a l'aire, no?, està a l'ambient, no?, i ens impacta els ulls, no? Doncs l'impacte dels ulls, en una persona que ja és al·lèrgica, doncs nota que li piquen els ulls, que li ploren, que li couen, no?, que se li posen vermells, i fins i tot pot ser que no hi vegin massa bé, que tinguin una visió una mica borrosa, que perdin el que diem els metges, l'agudesa visual, no? Llavors, això és els símptomes quan afecta els ulls, no? Típicament els dos ulls, no un o l'altre, sinó els dos alhora normalment, d'acord? Mm. Aleshores, si anem entrant ja en via respiratòria, llavors ja entrem a nivell nasal. Doncs quan comença l'afectació nasal, que en diem rinitis al·lèrgica, llavors els símptomes ja són de picor al nas, d'esternuts o aïllats o en salves, que diuen que són esternuts molt seguidets, no? Amb picor al paladar, també, a vegades les orelles patins, que això els és molt molest a les persones al·lèrgiques, no? Amb molta aigüeta al nas, o sigui que es moquen molt, 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 molt sovint, i a vegades aquests símptomes nasals provoquen taponament del nas que fa que fins i tot aquelles persones que mai roncaven comencin a roncar, saps? I algunes que fa que aquesta mucositat s'acumuli en els sinus nasals, facin sinusitis i fins i tot podrien arribar a perdre l'olfacte durant les setmanes, no?, que estan amb una al·lèrgia més intensa, no? Llavors, si n'hi continuem la via respiratòria, llavors estaríem a nivell de gola, podríem notar, doncs, la pica a la gola, no?, podríem notar una tos de vies altes, no?, faringe o laringe, i després el més greu en l'al·lèrgia respiratòria és quan tenen símptomes bronquials, és a dir, quan tenen asma. L'asma bronquial és la patologia més greu de les malalties al·lèrgiques, no?, respiratòries, i els al·lergòlegs estem acostumats a treballar amb aquests nivells d'al·lèrgia respiratòria a nivell d'asma, no? I l'asma es manifesta en quatre símptomes bàsics. La tos seca, els xiulets, no?, que s'autoesculten, no?, que sembla que tinguis grills a dins el pit.
Exacte.
A vegades la pressió, que te fa mal al pit, saps? I sobretot la falta d'aire, que no puc respirar bé. I és molt característic que l'asma se manifesti amb una tos a la nit, no?, o en el dia, o quan fan esforços, no? Per exemple, és molt característic ara la primavera, no?, per exemple, que estem en ple mes d'abril, i tenim el pol·len del plataner d'ombra, no?, que està a les ciutats, als passejos, no?
Sí, ple, ple. Avui m'hi fixava, en cotxes, terra, ple per tot arreu. O sigui que al final, jo a vegades fins i tot m'agafo i em poso una mascareta per no respirar-ho.
Pues sí, Marta, mira, aquest és un dels recomanacions que fem. Una persona que és hiperal·lèrgica, llavors jo dic, no, si saps que ets al·lèrgic al plataner, canvia de carrer. Que el plataner és un arbre que, per sort, no té una pol·linització a molts metres lluny, no? Saps? Llavors, simplement has de canviar de carrer, saps? On tenien plataners i potser estaràs més bé. Però si no tens cap més remei, pues posa't una mascareta, saps? Que això és una bona manera, que això, des de que ha passat el Covid, ja hi ha cultura de mascareta amb les persones al·lèrgiques encara més, saps? Mm. Doncs això és important, saps?
Això és important, molt bé. Què més podem fer? Siguem o no al·lèrgics, eh? Ara estic pensant en població en general, perquè aquest oient, en Joan de Lleida, ens demanava com ho podíem minimitzar. I què més podem fer? Quins consells podem donar per intentar evitar que si ho ets, ho tinguis més, i si no ho ets, t'hi tornis?
Això ja és complicat.
És complicat, eh? Com a mínim per evitar els efectes, no? Els efectes de les al·lèrgies.
És a dir, si tu vols minimitzar el que et facis al·lèrgic, això és molt difícil perquè realment és una condició genètica amb l'entorn. O sigui, el propi cos, una persona, no ho decidim. Nosaltres no és una cosa conscient que decidim que ens farem al·lèrgics, sinó que ens hi trobem, no? Ens trobem en un moment donat, en una situació de molt de pol·len ambiental, i allò que et deia, no? Pues unes condicions físiques, un estrès, no? Estrès laboral, estrès familiar, estrès emocional, no? Llavors, i unes característiques físiques, potser has passat amb una malaltia recent, no? O sigui, hi ha diferents factors que t'obren la porta i que et desenvolupis la malaltia al·lèrgica. Però un cop ja ho ets, no? Un cop ja ets al·lèrgic, com pots minimitzar l'impacte d'aquesta al·lèrgia respiratòria, no? A nivell de mesures físiques, doncs tindries la mascareta, que ho explicaves molt bé, Marta. Després, a casa, als domicilis, no ventilar a les primeres hores del dia, saps? Ni a les últimes. Uh-huh. Perquè el pol·len és molt característic, el pol·len aflora, no? I mai més ben dit, aflora, no? A l'aire, en les primeres hores del dia. I llavors, a mesura que va fent que puja la temperatura ambiental, doncs el pol·len doncs puja cap a l'atmosfera, saps? I llavors està, diguem que no està tan prop, no? De terra, no? Llavors no respira tant. I en canvi, al vespre, que baixa la temperatura, doncs al baixar la temperatura fa baixar el pol·len cap a terra. Llavors, els moments del dia, si no fa vent, eh? Si no fa vent, que estan pitjor els al·lèrgics, solen ser les primeres hores del dematí, abans de que, entre les 8 i les 10, 12 del migdia, saps? I després de les vesprades, no? És a dir, no ventilis, perquè ho fem tot, no obrim, vinga, ens aixequem, ventilem, sí. Encara fa bo, no? Doncs això, jo diria amb els al·lèrgics, dic, no ho facis, perquè és el pitjor moment.
És pitjor,
no?
Clar.
Ventila les dues, que és millor, li diré.
Clar, si vas a casa a dinar, aprofita, no? Sí.
Clar. I després hi ha aparells a casa, aparells domèstics, si no ventiles, pots posar que són els purificadors d'aire, no? Un purificador d'aire no és res més que un aparell electrònic que té un filtre HEPA, que aquest filtre, doncs, filtra tot l'aire d'aquell entorn, d'aquella habitació, no? que vol sanejar, no? L'aire, i llavors filtra, per exemple, el pol·len, no? Si, això com a mesures preventives i això, no? Però després, el que és important, si una persona ja coneix que és al·lèrgica, és que tingui unes pautes de tractament, no? Pautades pel seu al·lergòleg o al·lergòloga, no? Saps? Que això ho podem repassar, si vols, també.
Repassem-ho, sí.
Ah, doncs vinga.
Aleshores, ja sé que cada cas deu ser un món, no? També, sí, però hi ha unes pautes bàsiques, suposo.
Això mateix, saps? Sí, perquè són en una medicació bàsica, és important. Aleshores, quan comencem també amb el mateix hora que us deia abans, no? Quan hi ha conjuntivitis al·lèrgica, afectació ocular, no? Pues des de fer rentats amb sèrum, no? Amb llàgrima artificial, no? Amb suero fisiològic, vagi. Això és el bàsic per netejar, saps? I després tenim antihistamínics amb colidis, no? Que això és, pots fer servir una, dos, tres vegades al dia, depèn de la intensitat de la conjuntivitis al·lèrgica. I els dies, ho pots fer tants dies mentre hi hagi pol·len a l'aire, saps? Uh-huh. I després també van bé els antihistamínics orals, els comprimits, les pastilles, no? Que n'hi ha algunes que són liofilitzades, que es desfan a la boca, altres en xarop, no? Depèn de cada persona. El que dèiem abans, que ho podem individualitzar, i fins i tot podem individualitzar si li dona son, si no dona son, els antihistamínics que no són sedants, perquè és important, gent jove que condueix, que treballa, no?
Clar, que no s'adormin,
pues,
sí,
riscos,
clar.
Això mateix, important, saps? I després, quan ja tenen ja rinitis, també van bé aquests antihistamínics orals, no? I associem tractaments nasals. Aquí també va molt bé el rentat nasal, en sèrum fisiològic, no? O amb aquests esprais que els tens a formar, que són solucions salines, algunes associades amb àcid hialurònic per cuidar el que és la mucosa nasal, i després tenim antihistamínics nasals també i antiinflamatoris nasals, alguns amb corticoides, no? que també van molt bé per controlar la inflamació. I això us podem anar fent a temporades segons l'època i el pol·len que sigui al·lèrgic, no? Després, si anem baixant a nivell bronquial, aquí ja tenim els inhaladors, no? Inhaladors en aerosol o amb pols seca, no? Que són els, tens els broncodilatadors, no? El salbutamol, la teputalina, que són els que hem de tenir de rescat, no? De rescat vol dir que en un moment donat me trobo que tinc tos, que em xiulo el pit, que m'ofego, que em fa mal el pit i estic com entrant en un cercle d'asma que no estic controlant, doncs m'aprenc dos inhalacions d'aquests inhaladors i se m'obre el bronqui perquè pugui respirar més bé. I això moltes vegades passa les nits o quan fan exercici físic. Moltes vegades aquest inhalador s'ha de fer sempre de rescat, mai pautat, saps? En els, sí, en persones adultes, saps? Perquè quan vol dir que el necessites molt sovint, vol dir que aquell bronqui està molt inflamat i necessita una medicació de control, que allí ja és basat en antiinflamatoris tipus corticoides inhalats a dosis de micrograms, que són molt baixes, suficient per controlar la inflamació bronquial, saps? I llavors van, moltes vegades fem servir combinacions d'antiinflamatori amb broncodilatador de llarga durada perquè per mantenir el control de la inflamació bronquial, de manera que aquella persona pues, té menys símptomes d'asma o no menys, que no en tingui cap, que pugui fer una vida normal a la feina, a l'escola, al nen, no? Perquè els al·lèrgics veiem totes les edats, tant nens com adults, i això ho podem treballar molt bé, saps?
Hi ha diferents oients, quan vam dir que avui tindríem el doctor Gaspar Dalmau, que ens han fet arribar o comentaris senzillament alguna consulta, en llegiré alguns d'aquests, per exemple, doctor. Sí. La Fina Borràs, a través de Facebook, ens deia que les al·lèrgies són un veritable malson per ella i explica que li provoquen moltes coses i que gairebé tot l'any sempre, diu, depèn dels antihistamínics, els inhaladors, les gotes o les cremes. Això es pot allargar tot sempre?
Sí, això...
Sí, passa, eh?
Sí, no, pobra. Sí, això és una... Les al·lèrgies respiratòries, si no estan controlades, saps? Poden ser persistents i perennes, o sigui, tot l'any. Llavors, és molt important el control i que hi hagi un bon seguiment d'especialista d'al·lergologia, no? Per què? Perquè avui en dia ja tenim moltes eines, saps? És a dir, jo t'he explicat la medicació de control amb inhaladors, però també hi ha antilocotrients amb comprimits, no? Després, avui en dia tenim la immunoteràpia amb al·lergens, que són el que es deia abans les vacunes d'al·lèrgia, no? Llavors, una immunoteràpia per al·lèrgia pot condicionar la resposta fisiològica cap a desenvolupar una malaltia al·lèrgica respiratòria. Fins i tot l'asma es pot curar amb una persona al·lèrgica, saps? Amb una bona immunoteràpia, saps? Ben adequada i ben indicada, saps? De fet, en les guies respiratòries, en les guies de maneig de l'asma, no? La GEMA i la Internacional de GINA, llavors, en el tractament, no? En les pautes de tractament que es donen esglaonades segons la intensitat de la inflamació bronquial, pues, en els esglaons de intermitent i persistent lleu i moderat, la indicació de la immunoteràpia amb al·lergens és clarament evident. Per què és evident? Perquè pot condicionar una millora de l'evolució, no?, de la malaltia al·lèrgica respiratòria, sobretot de l'asma. Llavors, la Fina pobra, té la desgràcia que té un asma que fixa que diu que necessita medicació molt sovint i inhaladors fixes, saps? Amb la qual ella entenc jo que la porta un especialista, saps? I està buscant-li algun tractament específic per això. A vegades, fins i tot, ens trobem en casos d'asma greu, no? Per exemple, nosaltres jo 23 tenim una unitat d'asma greu, no? Que són aquells pacients amb asma que ingressen, els que tenen més risc d'ingressar als hospitals, no? Que van més urgències, que tenen més necessitat de demanda sanitària, no? Demanda sanitària encara vol dir que van més al metge, no? Atenció primària o atenció hospitalària, no? Perquè siguin atesos perquè el seu asma no està bé, no? Pues aquests tenim, els hi posem tractaments que avui en diem biològics, que fa molts anys que els fem servir amb al·lergologia, no? Que són els anticossos monoclonals dirigits a la cèl·lula, no? Que volem controlar, que causa la inflamació bronquial, no? Llavors vull dir que al final entenc jo que està en totes aquestes pautes d'estudi o de seguiment, no? Si no, ens recomanaria que s'hi posés en marxa d'un bon company d'al·lèrgia o company d'al·lèrgia, que això li assessoraria molt bé.
Després hi ha un altre cas de la Maria Rosa Casas, sí, que explica que li han fet les proves d'al·lèrgia, que li han sortit negatives, que el metge li diu que té molta sensibilitat i ulls secs, que això s'ho està tractant, però que la gola i la pell li piquen, i justament que davant de casa hi ha molts plataners i que primavera i tardor és quan pateix més. I li diuen, doncs sí, és inevitable. I clar, no sap per on ha de tirar. Què li podem recomanar?
Pues mira, la Maria Rosa li diria, Maria Rosa, els al·lergòlegs no només fem proves cutànies, sinó que podem demostrar si una persona està sensibilitzada a alguna cosa amb l'analítica i després podem anar a l'òrgan afectat. Què vol dir? Que hi ha un percentatge de persones en les que no els hi podem demostrar mitjançant les proves cutànies de tota la vida, no? O l'analítica, que és al·lèrgica a alguna cosa que ho sospitem, com és el plataner, saps? Llavors ho fem amb proves de provocació nasal controlada o provocació conjuntival. Què és això? Això vol dir que si nosaltres pensem si té símptomes a la tardor i a la primavera i són símptomes en ambients tancats, no? Pues pensaríem, a veure, què hi ha a la tardor i a la primavera que pot donar-li a la Maria Rosa símptomes al·lèrgics, no? De picor als ulls, no? La gola, no? Que també s'hauria de mirar que no tingués un síndrome sec, no? Que a vegades la sequetat de les mucoses fa que tingui picor de nas i de gola i d'ulls, eh? Vull dir que no sempre tot és al·lèrgic.
Clar,
no?
Clar, també es pot confondre,
llavors,
sí, sí.
Però això mateix, saps? Llavors sempre hem de fer un diagnòstic diferencial de les patologies respiratòries. O sigui, no tot és al·lèrgia. El que passa que també et diré que a la gent li agrada ser al·lèrgica. Saps?
Que li agrada?
Sí.
Com és possible?
A vegades et diuen, veus? En aquests casos, no, com havia podien dir, és que no m'has trobat l'al·lèrgia. Però ens hi trobem, això.
Ah, és a dir, que ve algú a la consulta això. I diu, no, tu no m'ho has trobat, no? Tu no has fet
no
de la feina.
No m'has trobat això. Dius, home, pues que vostè no ho té, això. Però, bueno, però llavors, per descartar o confirmar del tot si té al·lèrgia, en aquest cas, la Maria Rosa, pues, jo li faria unes proves conjuntivals amb els al·lèrgens que sospitem segons l'època que té símptomes. Per exemple, si ara ho nota amb el pol·len del plataner i diu allò que dèiem abans, no? Que passegem per davant d'un carrer, no? On hi ha plataners, i és que és evident, no? I més amb la pol·linització que tenim enguany, això són faves comptades, això, no? Aleshores, li faríem una prova de provocació nasal o conjuntival amb l'extracte de pol·len de plataner. O, si és tot l'any, pues seria amb els algues o amb els fongs ambientals, perquè també donen al·lèrgies, no? O amb pol·lens que estan tot l'any, com el pol·len de la parietària. O sigui, segons l'època de l'any, podem sospitar si és un pol·len o un altre.
Un altre. Molt bé. Molt bé. En Marc Costa ens diu, pregunta si el fet que de petits s'abusés de sabons i de la neteja corporal pot fer o pot haver provocat que haguem desenvolupat menys defenses i siguem més sensibles als elements exteriors, demana.
Mira, amb això, Marc, mira, me fas pensar que tens part de raó, perquè avui en dia sabeu, no?, que parlem molt de microbioma, no? La importància de tindre una flora, no?, una flora bacteriana, estigui la pell, estigui les mucoses digestives, no? Molta gent que té problemes d'intoleràncies alimentàries, no? Llavors, moltes vegades per problemes d'alteració de flora intestinal, no? Llavors, pues, a la pell també passa el mateix. El microbioma, no?, que és com l'entorn de microorganismes que viuen damunt de la pell, no?, i que ens donen protecció, també, no? Doncs, el rentat excessiu, saps? A l'ús de sabons forts, no?, sense cuidar la pell, què vol dir? Hem de banyar els nens, hem de sentir que se sentin nets, no? I tots ens hem de banyar, ens hem de dutxar, i això. Però el que hem de fer és cuidar aquesta pell, perquè les persones que tenen una pell atòpica, que són el 100% dels al·lèrgics, no? Llavors, sempre dic, la pell atòpica és... tothom que té pell atòpica és al·lèrgica, no? El 50% són al·lèrgics i el 50% no són al·lèrgics. Però tothom que és al·lèrgic té pell atòpica. M'entens? Si ja té una al·lèrgia respiratòria o alimentària, té pell atòpica. Però la pell atòpica és una pell que s'asseca per naturalesa. Llavors, aquesta pell li falta la capa de greix que nutreix, no?, que fa que estigui més tersa, no? I llavors, les persones que tenen pell atòpica, si us fixeu, no?, o coneixeu algú o teniu algú, no?, a casa que la té, veus que és una pell seca. No? Si no li poses crema, s'asseca, s'arruga. No?
Total.
Llavors, per què s'arruga? Perquè li falta la capa lipídica de la capa de greix de la pell. No? Llavors, això és una alteració de la barrera de la pell i això pot afavorir que hi hagi més dermatitis, més infeccions de la pell, saps? I això, llavors, això es prevé amb una dutxa senzilla, ràpida, saps? No aquelles dutxes de moltes hores, no? Banyeres de moltes hores, amb nens petits igual, però després amb una bona hidratació de la pell, saps? O sigui, no deixem de banyar els nens. El concepte de Marc no és de deixar de banyar els nens, sinó banyem-los, un bany ràpid, saps? Que es netegi i després una bona crema hidratant que li cuidi la pell per mantenir una bona microbiota microbiota, saps? I sobretot una pell ben cuidada, ben tersa.
Molt bé. Jo aquí a la ràdio, per exemple, hi ha companys que em vaig a posar la vacuna de l'al·lèrgia perquè això li passa a gent, no? I hi ha una pregunta sí. que també ens han fet, perquè suposo que és una de les maneres de combatre quan hi ha una al·lèrgia molt específica. Hi ha una oient que ens ha deixat un àudio que ens pregunta sobre les vacunes. Crec que té a veure amb les vacunes personalitzades. Escoltem el que ens demana.
Yo quería preguntarle a este señor la conveniencia de personalizar alguna vacuna a las personas afectadas por distintos tipos de alergia. Si existe algún laboratorio experto en fabricar vacunas a la carta, diría yo. Si estas son caras y sobre todo si el doctor aconseja en casos que son graves fabricar en un laboratorio, dijéramos, pues esto, alguna vacuna personalizada para el caso que a cada quien y a cada cual le ocupe.
¿Qué le diem a la Fina?
Pues Fina, això fa més de 100 anys que ho fem.
Ah, bona, aquesta.
Això, fa més de 100 anys que la immunoteràpia d'al·lèrgia, l'al·lèrgia no específica, amb proteïnes dels al·lergens, llavors és una immunoteràpia personalitzada, indicada a cada persona. Tu no pots anar a la farmàcia a buscar-la ara mateix, però l'objectiu és que n'hi hagi. De fet, de fa uns anys ja tenim immunoteràpia per altres, amb pastilles que et pots anar a buscar, saps? Però sempre hi ha d'haver una indicació específica de l'al·lergòloga, no?, que demostra que aquella persona està sensibilitzada i té l'indicació perquè té rinitis i, o asma, no?, al·lèrgics pels àcars, no? Aquesta ja no cal, ja no porta el seu nom, però el 90% de les vacunes que prescrivim a les al·lergòlogues, no?, pues el 90% són vacunes personalitzades. Què vol dir? Que van amb un foli, no?, amb un llibret, amb diferents laboratoris, perquè cada laboratori ens prepara el seu llibret, en funció dels al·lèrgens que fabrica el laboratori, que prepara el laboratori, no? Llavors, aquesta immunoteràpia és totalment especificada i personalitzada. Personalitzada per què? Perquè basada en les proves que se li fan a les persones que estan al·lèrgiques, no?, llavors, si és al·lèrgic al plataner, a la paritària, a l'olivera, però resulta que és l'olivera el que li dona molt més al·lèrgia, en canvi la paritària no, apenas li molesta, doncs llavors li indiquem una immunoteràpia pel pol·len d'olivera, perquè és la que més li afecta quan els símptomes respiratoris, m'entens? Uh-huh. Llavors, això és una immunoteràpia personalitzada. I hi ha diferents laboratoris que ens faciliten aquesta immunoteràpia. O sigui, la indústria d'al·lergens, no?, per la immunoteràpia, és una indústria que té molt bona fama i són immunoteràpies que avui en dia estan subvencionades per la Seguretat Social. O sigui, estan com qualsevol altre medicament. El cost, sí, cada vegada és més car, perquè hi ha molts estudis al darrere per donar evidència a que aquesta immunoteràpia és efectiva i funciona i és segura, no?, pels pacients. I des de fa uns 2-3 anys que el Ministeri de Sanitat està obligant a que hi hagi el registre de la immunoteràpia al·lèrgica específica com a medicament, com qualsevol altre. Què vol dir? Que tu puguis anar a la farmàcia i ja no surti el teu nom, no? Fina, tal, 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 sinó que sigui, pues, si la Fina té al·lèrgia al pol·len de parietària i de les gramínies, pues, agafar una immunoteràpia que porti gramínies i parietària. Uh-huh. O sigui, fins ara encara les fem personalitzades en funció del tipus d'al·lèrgia que té, que es manifesta en aquella persona, que en forma dels símptomes respiratoris que té. I els laboratoris no és una cosa que ens hem d'inventar i que sigui nova, sinó ho hem fet tota la vida. Fa més de 100 anys que hi ha immunoteràpia.
Imagina't. No sé, com a president de la Societat Catalana de l'Al·lergologia i Immunologia Clínica, sabem quants malalts d'al·lèrgia hi ha actualment a Catalunya, allò que estiguin controlats, clar, perquè pot ser al·lèrgic i no ha anat mai al metge, potser.
Mira, Marta, ara som 8 milions, no?
Això diuen.
Això mateix. Si tu penses, la rinitis al·lèrgica afecta un 33% de la població. El que és la rinitis, l'afectació nasal.
Sí.
Saps? L'asma entre un 10 i un 12%. Saps? Població general.
Sí.
O sigui, els números són aquests. I el que sí que sabem que hi ha un increment anual de persones al·lèrgiques que va entre un 2 i un 5%. saps? Segons els anys, per exemple, aquests dos últims anys que hem tingut tant de pol·len, no? Llavors, doncs, aquests, hi haurà més incidència de nous al·lèrgics, no? Que és el que dèiem al començament,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
De l'entrevista. Llavors, què vol dir? Que realment és una passada, saps? I pensa que l'al·lèrgia afecta tant a nens com a adults, saps? I sempre dic, els al·lergòlegs veiem néixer l'al·lèrgia i canviar l'al·lèrgia, saps? És a dir, d'una persona, veiem com en un infant que neix, no? O sigui, en un nadó, l'al·lèrgia és un tipus, no? Quan és infant un altre, quan és adolescent un altre, quan es fan adults, pues, el noi, pues, bueno, més o menys sempre igual, i la noia pues, entra en etapes de gestació, no? D'embaràs, no? I després de menopausa. Pues, amb aquests canvis cíclics de la vida, les al·lèrgies apareixen i desapareixen, van i venen, canvien o desapareixen.
O desapareixen,
no?
També, sí, d'un bon dia.
Sí. I tant, poden desaparèixer, saps?
I afecten igual homes, saps? I dones? Per igual?
Mira, les malalties al·lèrgiques són malalties immunològiques, no? Llavors, i com a malalties autoimmunes, no? Sempre són més prevalents en el sexe femení, no? Amb les noies. Però jo sempre dic, els nois també estan molt afectats, però no van al metge.
No van al metge.
No van tant al metge, saps? Sempre dic, no és que no estigui afectat, és que passen, saps? Aquestes hores vol dir, no? Passen.
I amb la situació que tenim actual, ja sé que ens ha quedat clar, però parlant de futur, amb el canvi climàtic i tot això, encara serà pitjor?
Bueno, és l'expectativa que tenim, és que, clar, el canvi climàtic fa que les plantes estiguin més estressades, no? I aquest estrès de la natura comporta que la planta generi, produeixi proteïnes en el pol·len més al·lergèniques. Un exemple molt fàcil i molt senzill, fa molts anys això, que ja ho vam estudiar i ho vam valorar, és el plataner d'ombra, no? El plataner d'ombra que podem tindre al centre de Barcelona és més al·lergènic al seu pol·len que el plataner d'ombra que podem tindre a Cornudella, no? Al costat de Prades, no? Llavors, dius, per què? Perquè a Barcelona, partícules dièsel, no? Més contaminació, clar, no? En canvi, a dalt de Prades, pues, bueno, això no hi és tant, no? Hi ha un canvi, no? La contaminació i influeix molt. I després, les èpoques, no? Els canvis aquests fa 3 anys, teníem una sequera tremenda, no? Llavors, la planta estava molt estressada, no? I llavors, els pol·lens més desnutrits, no? I llavors, la proteïna més exposada també. N'hi havia poca, però molt exposada, saps? Llavors, vull dir, és canviant i sí, això pot afavorir que hi hagi més al·lèrgies. Per això diem que sigui per una cosa per una altra, l'increment anual és exponencial de les persones al·lèrgiques.
Doncs va, tots cap a Prades, tu, que almenys no patirem tant. Doctor Gaspar Dalmau, metge al·lergòleg de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i president de la Societat Catalana d'Al·lergologia i Immunologia Clínica, gràcies per aquest màster que ens ha fet sobre al·lèrgies. Jo crec que si no ens les curen, com a mínim en sabrem un munt més, que d'això es tracta en aquest programa de la nit dels ignorants, que jo sé que el doctor escoltava quan era més jove. Sí o no?
I ara també.
I ara també.
Perquè, sí, de fet, ja t'ho vaig dir, que ahir vaig escoltar que en som 57.000 i pico.
Ah, sí, sí, sí. Per tant, el doctor Dalmau és un dels 57.000.
Sí, de tant en tant, perquè si tinc insomni, a vegades, doncs mira.
Vaja, vaja, que això també passa, eh? També li passa als micros.
Sí, passa. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta estona.
Molt bé, que fins un altre dia.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Sabeu la rodeta aquella per desplaçar la pantalla?
Sí, és veritat. Sí.
Que això hi ha gent que ho configura al revés de com ho tens tu, et deixen al seu ordinador i et tornes boig,
Al revés.
Hi ha gent que per anar avall van amunt,
Sí, sí, sí.
O sigui, jo vaig acabar girant la pantalla.
És que... Hòstia.
On de va al revés? Vaig fer així, ara va bé.
Però a la gent no els hi funciona el cervell malament, hi ha gent molt estranya.
Ja, aquest món molt...
Sí, sí. Per anar avall has d'anar avall, no amunt.
Sí. Exacte.
Hi ha gent que va amunt per anar avall.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Va, d'aquí 6 minuts arribarem a la 1 de la matinada, al 93207474 i els whatsapps que encara tenim, que ens heu enviat al 667-220-148. Per exemple, l'Helena des de Taià ens diu, és una pregunta que feien ahir i que ahir també es va contestar, Mano de Santo en català és oli amb un llum, el mateix que ens diu la Roser en català Mano de Santo, potser es podria dir oli amb un llum, sí senyores. La Isabel des de Sabadell diu, avui faré per primera vegada una pregunta. No sé si algú de 3CAT o dels serveis informatius em sabria dir per què ara no surt qui edita els telenotícies. A mi m'agradava saber-ho, sobretot si hi ha canvis, com ahir al TN Vespre, que el va presentar en Pere Bosch. Qui el va editar? Diu, també aprofito per dir sobre els Cairons, que des del canvi dels TNs, o t'amorres, diu la Isabel, o t'amorres a la tele, o no es llegeix res. A veure si algú pot respondre. La Pilar, des de Barcelona, diu fa dies que una persona va trucar dient que havia anat al parc de Cervantes i que no va veure roses. Crec que va ser la Maria Rosa de Sant Cugat que ho va explicar. Sí. Diu, li faig saber que he vist en un cartell al carrer que està anunciat el 26è concurs internacional de roses noves del 8 al 10 de maig al Roserà del parc de Cervantes. Així que, si va aquests dies, veurà moltes roses de diferents colors, mides i olors. En Danilo, des de l'Albi, diu, tinc un respirador i un concentrador d'oxigen inogen i el voldria portar a alguna casa que en faci manteniment o servei tècnic. Està fora de garantia, però no conec cap lloc a Barcelona on el pugui portar. Si algú en coneix algun, quedaria eternament agraït. Ho faig servir cada dia i voldria fer-li una revisió, ja que crec que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar bé. I després, alguns oients ens havien demanat fa uns dies què passava amb el programa Mans de Sardanes a Catalunya Ràdio, que si el Quim Rotllan hi era, que si no hi era, que si el feia l'Oriol Rodríguez. Doncs escolteu qui ens ha deixat un missatge al WhatsApp de la nit dels ignorants, en Quim Rotllan.
Bona nit, Marta. Doncs mira, a partir d'aquest cap de setmana tornarem amb el Mans, amb el So de Cobla i l'Icat Mans, i això vol dir que tornem amb tota l'actualitat de l'associacionisme, de la cultura popular, la música d'arrel i, esclar, la música per a cobla. Han sigut 3 mesos llargs d'aturada obligatòria i ara toca tornar. Hem rebut molts missatges preguntant per l'Icat Mans, sobretot, i afortunadament pel Mans, la baixa l'ha cobert l'amic Oriol Rodríguez, d'Esports, que, com a bon casteller i mataroní, ha continuat la feina d'aquestes setmanes. Molts oients han preguntat per les sardanes i per la música de cobla i cal dir que s'han continuat sentint a Catalunya Música en el So de Cobla. Però ara, a partir d'aquest proper cap de setmana, a partir del 25 i 26 d'abril, doncs ens hi tornarem a posar. Bona nit i moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, ben tornant. Quim Rotllan, ens n'alegrem moltíssim. I va, per arribar a la 1 de la matinada, aquesta sardana que es diu A Sabadell, de Josep Maria Sarracant, interpretada per la Cobla Juvenívola de Sabadell.